Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Nadales vingudes de tot el planeta sonen a la teva emissora de capçalera. El teu Nadal sona millor a Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
Avui, dia 22, el nostre bisbe ha presidit la missa a la una i ha dinat aquest dinar de Nadal en el seminari diocesà. I també, fa poc, acaba de concloure aquest concert de Nadal a la catedral tradicional i en la seva 23a edició. Demà, dia 23, a la una del migdia, la felicitació de Nadal de la Cúria al senyor bisbe. El dia 24, vigília de Nadal, el nostre bisbe presideix a les 5 de la tarda la celebració de Nadal al centre penitenciari de Quatre Camins a la Roca del Vallès. I com no, també missa del Gall a les 12 del vespre, que presideix el nostre bisbe a el monestir de Sant Cugat del Vallès. Monsenyor Salvador Cristau presidirà aquesta missa del Gall a les 12 de la nit a la catedral. Dia de Nadal, dia 25. El nostre bisbe presideix a les 12 del migdia la missa de Nadal a la seva catedral i impartirà la tradicional benedicció apostòlica. El dia de Sant Esteve, dia 26. El nostre bisbe i el bisbe auxiliar assisteixen a l'entrada de Monsenyor Juan José Omella com a arcabisbe de Barcelona. Dia 27, Monsenyor Saiz Meneses presidirà la missa de les 12 a la catedral en motiu de la festa de la Sagrada Família. Com sabeu, el diumenge després de Nadal se celebra aquesta festa de la Sagrada Família. I el dia 29... hi ha aquesta trobada de Nadal del clergat de la diòcesi i seminaristes a les 11:30 i el posterior dinar de germanor i tradicional de Nadal. Que tingueu un sant Nadal.
La carta de navegació.
Estem a punt de viure uns dies de llum, un temps de nova claror enmig de les tenebres del món, de nou escalf enmig de les fredors de la indiferència dels homes, com diria el Sant Pare Francesc. Durant aquest advent, i en particular, i en comunitat, segur que l'Esperit ha fet aquesta pregunta en el nostre cor. Com haig de viure aquest Nadal? El nostre bisbe ens ajuda a respondre a aquesta pregunta, tot suggerint-nos i proposant-nos camins concrets per respondre amb el cor i amb la vida. Escoltant el nostre bisbe amb atenció i sabem reconèixer la veu del Senyor que ens guia i que ens porta la veritable pau.
Déu vos guard. Ens trobem ja a les vigílies del Nadal. Enguany, aquest està marcat per l'èxode de molts immigrants que truquen a les portes d'Europa, fugint de les guerres i de la fam. Celebrem que el Fill de Déu es fa home i neix a Betlem. L'Evangeli de Sant Lluc explica que la glòria de Déu s'aparegué als pastors i els embolcallà en la seva llum. Ara bé, la llum significa sobretot coneixement, veritat, en contrast amb la foscor de la mentida i de la ignorància, de l'egoisme i de l'odi. La llum és font de vida i ens indica el camí a seguir. Però, a més, en la mesura que dona calor, la llum també significa l'escalf de l'amor. On hi ha amor, sorgeix una llum en el món. On hi ha odi, el món queda immers en la foscor. Com hem de viure els cristians aquest Nadal? Amb actituds de solidaritat amb aquestes persones i amb els més necessitats. Per dir-ho amb un llenguatge clàssic, un Nadal no centrat en el consumisme egoista, sinó en l'exercici de les obres de misericòrdia, les set corporals i les set espirituals. El Papa Francesc en les recorda d'una en una en el seu document de convocació d'aquest jubileu de la misericòrdia. Recordem les obres de misericòrdia corporals. Donar menjar al famolenc, donar beure a l'assedegat, vestir el despullat, acollir el foraster, visitar els malalts, assistir als presos, enterrar els morts. I també les obres de misericòrdia espirituals, ensenyar al qui no sap, donar un bon consell al qui el necessita, corregir el qui va errat, consolar el trist, perdonar les injúries, suportar amb paciència les persones molestes, pregar a Déu pels vius i pels difunts. En aquests dies previs al Nadal, Càritas es fa present en les comunitats cristianes amb la seva campanya de Nadal. No fem el sort a les seves peticions. En la butlla papal, que és el full de ruta de l'any jubilar, el Papa Francesc escriu unes paraules que semblen redactades per respondre al repte que la vida d'avui presenta als cristians. Llegim-les i, sobretot, apliquem-nos-les, cadascú segons les nostres possibilitats. Diuen així: no podem escapar a les paraules del Senyor i, basant-nos en elles, serem judicats. Si hem donat de menjar el famolenc i de beure l'assedegat, si hem acollit el foraster i vestit el nu, si dediquem temps a acompanyar el malalt o el presoner. Igualment, se'ns demanarà si hem ajudat a superar el dubte que fa caure en la por i que sovint és font de soledat. Si hem estat capaços de vèncer la ignorància en què viuen milions de persones, sobretot els nens privats de l'ajuda necessària per ser rescatats de la pobresa. Si hem estat capaços de ser pròxims a qui estava sol i afligit. Si perdonem els qui ens ha ofès i rebutgem qualsevol forma de rancúnia o de violència que condueix a la violència. Si hem tingut paciència seguint l'exemple de Déu, que és tan pacient amb nosaltres. Finalment, si encomanem al Senyor en la pregària als nostres germans i germanes, en cadascun d'aquests més petits hi és present Crist mateix. Celebrem el naixement de Jesucrist, el príncep de la pau. A l'Evangeli s'anuncia als pastors la glòria a Déu a dalt del cel i la pau a la terra. La pau és do de Déu i al mateix temps obra de l'home. La pau és compromís de tot cristià. Us desitjo un Nadal feliç, sant, i un bon començament del nou any.
El dia 8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció, el nostre Sant Pare va inaugurar l'any sant extraordinari de la misericòrdia. I el diumenge següent va obrir la Porta Santa a Sant Joan del Laterà i també això va provocar que totes les catedrals i les seus importants de les diòcesis del món, també aquest mateix dia, en comunió amb el Sant Pare, fessin aquesta obertura del jubileu amb aquest signe d'obrir la Porta Santa. Ens agradaria compartir amb vosaltres què vol dir això de la Porta Santa, quin significat té i quin origen té en la nostra fe el tema de la Porta Santa. Segurament heu sentit parlar moltes vegades de la Porta Santa d'alguns temples com Sant Jaume de Galícia, Santiago de Compostela i altres llocs. D'on ve aquesta espiritualitat de la Porta Santa? Doncs ve, en el seu origen més clar, del mateix Evangeli, de les mateixes paraules del Senyor. Així, doncs, a l'Evangeli de Sant Joan, capítol 10, Ja des del principi d'aquest capítol, Jesús parla dient que ell és el bon pastor. Compartim el text tal i com se'ns presenta a la Sagrada Escriptura. En aquell temps Jesús parlà així: «Jo us dic amb tota veritat, el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. El guarda li obre la porta, i les ovelles reconeixen la seva veu. Crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan té a fora totes les seves, camina al davant, i les ovelles el segueixen perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys». Jesús els parlà amb aquest llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continuà: «Us ho dic amb tota veritat, jo sóc la porta de les ovelles. Tots els qui havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les ovelles no em feien cas. Jo sóc la porta. Els qui entrin passant per mi se salvaran de tot perill. Podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a desdir». Fins aquí el text de Sant Joan, que, com veieu, d'una manera claríssima inspira que Jesús és aquesta porta en relació a ell, que és el bon pastor. També compartim amb vosaltres una reflexió del Sant Pare Benet XVI sobre precisament aquest text en el seu llibre Jesús de Natzaret, en el qual comenta aquesta espiritualitat de Jesús porta. I diu: «Sorprenentment, el discurs del pastor no comença amb l'afirmació "jo sóc el bon pastor", sinó amb una altra imatge: "jo sóc la porta de les ovelles". I diu el Sant Pare Benet XVI: «Jesús havia dit abans: us asseguro que el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre i un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles». Aquest pas potser es pot entendre només en el sentit que Jesús dona aquí la pauta per als pastors del seu ramat després de la seva ascensió al Pare. Es comprova que algú és un bon pastor quan entra a través de Jesús, entès com a porta. D'aquesta manera, Jesús continua sent en substància el pastor. El ramat li pertany només a ell. Com es realitza concretament aquest entrar a través de Jesús com a porta, ens ho mostra l'apèndix de l'Evangeli en el capítol 21, quan es confia a Pere la mateixa tasca de pastor que pertany a Jesús. Tres vegades diu el Senyor a Pere: «Pastura els meus anells», respectivament les meves ovelles. Pere és designat clarament pastor de les ovelles de Jesús, investit de l'ofici pastoral propi de Jesús. No obstant i això, per poder exercir, ha d'entrar per la porta. A aquest entrar, o millor dit, aquest deixar-lo entrar per la porta, es refereix la pregunta repetida tres vegades: «Simó, fill de Joan, m'estimes?». I segueix Benet XVI dient: «Vet aquí el més personal de la trucada. Es dirigeix a Simó pel seu propi nom, Simó, i s'esmenta el seu origen. Se li pregunta per l'amor que el fa ser una sola cosa amb Jesús. Així arriba a les ovelles a través de Jesús. No les considera seves, de Simó Pere, sinó com el ramat de Jesús. Ja que arriba a elles per la porta, que és Jesús, com arriba unit a Jesús en l'amor, les ovelles escolten la seva veu, la veu de Jesús mateix. No segueixen a Simó, sinó a Jesús, pel qual i a través del qual arriba a elles, de manera que en la seva guia Jesús mateix és qui guia». Tota aquesta escena acaba amb les paraules de Jesús a Pere: «Segueix-me». L'episodi ens fa pensar en l'escena que segueix a la primera confessió de Pere, en la qual aquest havia intentat apartar del Senyor el camí de la creu, al que el Senyor va respondre: «Després de mi», exhortant després a tots a carregar amb la creu i a seguir-lo. També el deixeble, que ara precedeix els altres com a pastor, ha de seguir Jesús. Això comporta, com el Senyor anuncia a Pere després de confiar l'ofici pastoral, l'acceptació de la creu, la disposició de donar la pròpia vida. Precisament així es fan concretes les paraules «Jo sóc la porta». D'aquesta manera, Jesús mateix segueix sent el pastor. Per tant, quan nosaltres ens disposem a travessar aquesta porta santa, el que fem és introduir-nos en el cor de Crist, en l'existència nova en la qual Crist és el meu pastor. És un gest de canvi, un gest de conversió, un gest en el qual jo em decideixo més perfectament a seguir a Jesús. Per això, passant per la porta santa d'una manera física, jo em sento i sóc introduït en aquest compromís d'amor i en aquest espai en el qual realment confesso que Crist és el meu pastor. Tal com hem estat mirant tota l'espiritualitat i la litúrgia de la porta, es posa en joc en el mateix moment de l'inici litúrgic del Jubileu de la Misericòrdia. El nostre bisbe, com vam dir, va fer fabricar, d'alguna manera, va fer adornar una de les portes de la catedral perquè fos aquesta porta de la misericòrdia. Una porta adornada amb fusta i amb lletres daurades podeu contemplar doncs, les notes que identifiquen l'inici d'aquest any de la misericòrdia, que la identifiquen com a porta de la misericòrdia, i en els dintells, a cantó i cantó, trobareu escrites les obres de misericòrdia, espirituals i corporals, també en daurat, gravades a les columnes, com dèiem, laterals. I és que el diumenge, dia 13 de desembre, el nostre bisbe va obrir aquesta porta de la misericòrdia a l'inici de l'Eucaristia a les 8 del vespre. Aquesta celebració va produir una gran expectació, tant a la plaça de la catedral, anomenada la plaça Vella, com al mateix interior del temple catedralici, estava inusualment ple de gom a gom. A més, tots els assistents van provocar un ambient de gran respecte i recolliment i es vivien moments de gran solemnitat. Com dèiem, la celebració va tenir lloc a les 8 del vespre. El nostre bisbe va estar acompanyat per Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, un bon nombre de preveres, seminaristes de la diòcesi i el poble fidel, religiosos i laics que omplien el temple. La cerimònia es va iniciar a l'atri de la catedral, podríem dir a l'entrada de la catedral, tot i que la gran quantitat de gent feu que una part important de la plaça estigués plena d'aquests feligresos. El senyor bisbe, després d'escoltar la proclamació de l'Evangeli i la lectura de l'inici de la butlla Misericordiae Vultus, en els seus tres primers punts, en el qual el nostre bisbe convoca el Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia, després es va fer una breu processó fins a la porta de la Misericòrdia. Va pregar uns moments en silenci davant la porta, la obrir i entrar. Seguidament ho feren també el bisbe auxiliar, els preveres, els diaques, els seminaristes i tot el poble fidel. El moment va ser seguit amb una gran expectació i major emoció dels participants. També a la homilia, el senyor bisbe va centrar tot el tema. Va començar saludant els assistents i situant la vivència d'aquests moments de gràcia en la història del temps i en la història de la fe. Compartim amb vosaltres les paraules del nostre bisbe. Va dir: "Hem iniciat aquest any sant en continuïtat amb el camí recorregut per l'Església en els últims 50 anys. Fem memòria, en primer lloc, del Concili Vaticà II, del Beat Pau VI, que va convocar un any de la fe l'any 1967, del Gran Jubileu de l'any 2000, amb el qual Sant Joan Pau II va proposar de nou a tota la humanitat a Jesucrist com a únic Salvador, i, finalment, del Papa Benet XVI, que va convocar l'any de la fe als 50 anys de l'obertura del Concili Ecumènic Vaticà II. En tot aquest camí, contemplem a Crist com a centre del cosmos, de la història i de l'evangelització. Jesucrist és el centre de la fe cristiana. Ell és el rostre de la misericòrdia del Pare. Al llarg d'aquest any hem de redescobrir i fer fecunda la misericòrdia de Déu, amb la qual tots som cridats a oferir consol a cada home i a cada dona del nostre temps. Després, el nostre bisbe, en la seva homilia, centrà les seves paraules en la litúrgia del diumenge tercer d'Advent, que està marcat per aquesta invitació a l'alegria, al compromís i a la conversió a través de la figura de Joan Baptista. Sobre aquest punt, el nostre bisbe va dir: "En aquest tercer diumenge d'Advent, la litúrgia ens convida a l'alegria. L'Advent és un temps de compromís i de conversió per preparar el Nadal, però també és un temps d'alegria. El profeta Sofonies ens invita a l'alegria perquè el Senyor està present enmig nostre. No hi ha cap motiu de desconfiança, de desànim, de tristesa, va dir el senyor bisbe, perquè estem segurs de la presència del Senyor, que ens asserena i alegra els nostres cors." Seguidament, en la seva homilia sobre el dia de tercer d'Advent, on s'inaugura l'any de la misericòrdia, el nostre bisbe reflexiona sobre, precisament, l'any de la misericòrdia, que ha d'estar centrat en la contemplació del rostre de Jesucrist, del rostre de la misericòrdia, tal com es titula la butlla convocatòria. I va dir el senyor bisbe: "Ens diu el Sant Pare Francesc, a la butlla de la convocatòria de la misericòrdia divina, que no és quelcom abstracte, sinó que es fa visible en el rostre de Jesucrist. Contemplar aquest rostre és introduir-se de ple en l'essència del misteri diví, i per això és font d'alegria, de serenitat, de pau. La misericòrdia, diu el Papa, és la via que uneix Déu i l'home, perquè obre el cor a l'esperança de ser estimats malgrat el límit del nostre pecat. La misericòrdia revela l'ésser mateix de Déu, i no és un signe de debilitat, sinó expressió de la seva omnipotència." I segueix dient el nostre bisbe: "En la vida de Jesucrist tot parla de misericòrdia. Amb un amor compassiu, Jesús llegia el cor dels interlocutors i responia a les seves necessitats més reals." A continuació, en la seva homilia d'inici de l'any de la misericòrdia, el nostre bisbe recordar que som convidats a fer de l'Església un oasi de misericòrdia. Ho va dir amb aquestes paraules: "L'Església ha d'esdevenir un oasi de misericòrdia, perquè la misericòrdia sosté la vida de l'Església. Diu el Sant Pare que ha arribat el temps de proclamar amb nou ardor l'anunci alegre del perdó. És temps de retornar a allò més essencial i fer-nos càrrec de les febleses i dificultats dels nostres germans. El perdó serà la força que renovi la vida i infongui el valor per afrontar el futur amb esperança. L'Església, en tots els seus membres, ha de viure i testimoniar la misericòrdia si vol ser creïble en el seu anunci." I diu el nostre bisbe: "Per això, les parròquies i comunitats, les associacions i moviments, totes les realitats eclesials, estem cridats a generar espais de misericòrdia." A continuació, el nostre bisbe segueix parlant del sentit de peregrinació, que també forma part de l'espiritualitat i vivència d'aquest any sant, de la mateixa manera com ens convida a peregrinar als tres llocs especialment destinats a conferir aquesta gràcia jubilar, que són la Catedral de Terrassa, el Santuari de la Mare de Déu de la Salut a Sabadell, patrona de la diòcesi, i també Sant Esteve de Granollers. Sobre aquesta peregrinació, deia el nostre bisbe en la seva homilia: "En aquest any també estem cridats a viure el sentit de peregrinació. Es tracta d'un camí interior que cadascú ha de recórrer i que requereix compromís i sacrifici. Una etapa important d'aquesta peregrinació consisteix en no jutjar ni condemnar. Al contrari, ser capaços de perdonar i donar, de percebre el que hi ha de bo en cada persona. També hem d'obrir el cor especialment a aquells germans nostres que viuen en les perifèries existencials. Ho farem si som capaços de reflexionar a fons i posar en pràctica, amb eficàcia, les obres de misericòrdia corporals i espirituals." No pot faltar, també en la seva homilia, el senyor bisbe, a fer referència al sagrament de la reconciliació com a moment especial de gràcia, de perdó, de misericòrdia. Per això aquest sagrament de la penitència, sagrament de la reconciliació, també es pot anomenar sagrament de la misericòrdia. Doncs deia el nostre bisbe, en la seva homilia inaugural de l'any sant de la misericòrdia a la catedral: un altre aspecte fonamental de l'any sant és el sagrament de la reconciliació. Serà un temps propici per redescobrir el significat i la bellesa de la penitència sagramental, per viure i transmetre la certesa de l'amor de Déu i el seu perdó, que converteixen el pecador i li retornen la seva dignitat. Deia el senyor bisbe, tots som pecadors, però l'actitud de Jesús davant el pecador no és la de condemnar, sinó la de salvar. Els sacerdots tenim la missió de ser testimonis de la misericòrdia de Déu. Nosaltres hauríem d'oferir un testimoniatge personal precedint els altres fidels en aquesta experiència de perdó i de reconciliació. Cap al final de la seva exhortació magisterial, que és la homilia, el nostre bisbe no pot faltar en la seva devoció mariana. I deia al final el senyor bisbe com a conclusió: iniciem aquest any sant de la misericòrdia amb el cor ben obert i esperançat. Contemplem el rostre de Crist, que ens revela la misericòrdia del Pare. Siguem conscients que la misericòrdia ha de ser l'únic criteri d'actuació per als fills. Per això, durant aquest any de la misericòrdia, demanem al Senyor la gràcia d'experimentar el seu amor i de ser els seus testimonis. Santa Maria, Mare de Déu i Mare nostra, Mare d'amor i de misericòrdia, ens guiarà en aquest camí. Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos veu també el Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en la criatura. Vàreu fer plorar Pere després de la traïció i vàreu assegurar al paradís el lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vàreu dir a la samaritana: si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que en el món l'Església sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor, ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pels que es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els que s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor. I la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar la vista als cecs. Us ho demanem per intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos, que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.